Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Somniu una església viva en comunió. A Catalunya Cristiana aquesta setmana hem conversat amb el bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés. Ens explica el nou pla pastoral i ens parla del nou bisbe de Barcelona, del paper dels laics i de l'any de la misericòrdia.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 27 70 o connecta't a clubmésamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. El dijous 24, de 3 a 5 de la tarda, Trotamundos Especial Nadal a Ràdio Estel. Una edició única del programa amb més bon gust de les zones, de la mà de Miquel Mercadal. Recorda-ho, el dijous dia 24, de 3 a 5 de la tarda, edició especial Nadal de Trotamundos a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
3 minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem un temps d'anàlisi de l'actualitat, avui especial perquè ens visita el cardenal Lluís Martínez Sistac. Diumenge passat, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollia la missa d'Acció de Gràcies per 11 anys i mig de ministeri episcopal de Martínez Sistac a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Nascut a Barcelona el 29 d'abril de 1937, Lluís Martínez Sistac té una llarga experiència eclesial i episcopal. El 1987 va ser la seva ordenació episcopal. Primer va ser bisbe auxiliar de Barcelona 4 anys, fins al 1991, després bisbe titular de Tortosa, del 91 al 97, i entre el 1997 i el 2004 va ser arcabisbe de Tarragona. Des del 2004, en la seu on ha estat més anys, i fins ara ha estat arcabisbe de la diòcesi que té com a seu la ciutat precisament on va néixer. Moltes activitats s'han fet en aquests gairebé 12 anys de pontificat, des de la històrica visita del papa Benet XVI per dedicar la Basílica de la Sagrada Família el novembre de 2010 fins al Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, en dues etapes l'any passat, el 2014, passant per la missió Metròpolis, l'Atri dels Gentils, l'aprovació de 4 plans pastorals, ell mateix ho recordava diumenge passat, també la posada en marxa d'un fons de solidaritat amb els joves aturats, coincidint amb els 50 anys de la seva ordenació sacerdotal, i, lògicament, moltes activitats de coordinació i de treball, de comunió, en definitiva, eclesial. No hem d'oblidar, tampoc, que Lluís Martínez Sistac va participar l'any 2013 en l'elecció del papa Francesc. Lluís Martínez Sistac, amb 78 anys i mig, continuarà a Barcelona i ja deia la setmana passada que vol continuar molt a prop dels seus diocesans perquè la vida segueix, tot i que hi hagi ara un relleu episcopal. Amb ell parlem durant els propers minuts. Senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, aquestes setmanes administrador apostòlic de l'Arxidiòcesi de Barcelona, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, molt bona tarda.
I com està?
Bé, gràcies a Déu, sí.
Aquests dies amb molta activitat, entre unes coses i altres, la vida continua.
Sempre hi ha activitat aquí, Barcelona és una diòcesi molt activa i M'he caracteritzat, em sembla, com tota persona que vol servir la diòcesi de Barcelona, sigui en el nivell on estigui, que ha de ser una persona de molta activitat, perquè, del contrari, no es poden fer les feines. Sí.
Vostè sempre li agrada dir que la diòcesi és un tren en marxa, és el més important, la diòcesi, i el relleu no ha d'aturar i no ha de fer alterar grans trets el que és la vida.
L'important és la diòcesi. A vegades donem molta importància a les figures, però les figures passen. L'important és la diòcesi, que vol dir tots els diocesans, tot el poble de Déu, tots els que realment doncs, fan la vida cristiana, porten la vida cristiana, porten la vida a la diòcesi, i els altres, doncs, tots fem un servei. I, naturalment, que el bisbe és una figura molt important, però és una figura que està al servei totalment. Quan no es veu aquesta relació de servei, de donació, de posar-se al front d'una activitat que s'ha de fer a nivell de tots, d'una església sinodal, d'una església que junts van caminant per fer el que té que fer l'església, que fonamentalment és evangelitzar, llavors no entendríem masses coses de l'església.
Inevitablement, però, senyor cardenal, aquests dies segur que vostè ha tingut moltes sensacions a nivell personal, les comunicava d'alguna manera a tota la comunitat cristiana diumenge passat. És una sensació de final de pontificat, tot i que la vida continua, evidentment, i potser una vida també més tranquil·la per vostè, que també és necessari.
Bueno, nosaltres, realment, els capellans i els bisbes, per dir-ho així, continuem sempre sent capellans i sent bisbes. Per tant, estem realitzant la nostra tasca, celebrem l'Eucaristia, ajudem les comunitats. Hi ha algunes coses que sí que acaben, alguns serveis concrets, sens dubte, però la dimensió, doncs, sacerdotal, aquesta no té fi. Per tant, se realitza fins que Déu Nostre Senyor et fili d'aquest món.
Des del juny del 2004 fins ara, 11 anys i mig llargs, han passat moltes coses. Vostè va destacar diumenge, lògicament, la històrica visita de Benet XVI per a la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, del Temple de la Sagrada Família, i la seva el seu decret d'erecció com a basílica. Aquest és l'esdeveniment més important, potser, del seu pontificat? Segur que n'hi ha molts altres.
És un esdeveniment important, sens dubte, per la visita del Papa. Hi ha altres esdeveniments també molt importants, petits a vegades, però també importants, i altres que són molt grans. Aquest certament que és un esdeveniment important perquè és el papa, el bisbe de Roma i el successor de Pere, visita Barcelona el 6 i 7 de novembre del 2010, i realment això, el tens a casa, el tens a aquesta ciutat de Barcelona, el tens a aquesta diòcesi de Barcelona, això no ho pot dir-ho tothom, perquè de fet el papa sí que visita, i el papa Benet XVI va visitar ciutats i diòcesis, però no les visita totes del món, per tant, va ser un privilegi que ens va concedir, i que va venir a dedicar la Sagrada Família, i a la tarda ha visitat també l'obra del Nen Déu, que és una obra entranyable. Va ser un aspecte molt important dedicar la Sagrada Família, perquè va dedicar doncs, una església que és única per la seva bellesa, és única pel seu simbolisme religiós, que ha sigut un don de Déu tenir-la acabada i tenir-la dedicada pel papa Benet XVI, perquè allà doncs, la podem mostrar, ja diríem, a dintre acabada, que omple de goig i de satisfacció a més de 4 milions que entren cada any a visitar-la, i a la vegada ens permet també les celebracions litúrgiques que fem periòdicament, i que si no la tinguéssim doncs, tapada i, o coberta i dedicada, no podríem fer aquestes celebracions. Penso que sí que ha sigut un do de Déu tenir aquesta església. Però vam completar allò de la visita a la Sagrada Família i allò de la dedicació a la Sagrada Família en la visita a l'obra social del Nen Déu. Una miqueta per complementar la riquesa, la grandiositat, la bellesa excel·lent de la Sagrada Família amb un quelcom doncs, de senzillesa i de necessitat per ajudar les persones que tenen, doncs, passen per capacitats diferenciades. I per agrair també al papa a totes les institucions de la diòcesi, que són moltíssimes i que realment estan fent una obra social important.
Del que són els quatre plans pastorals i de la vida diocesana ordinària, destacaria alguna sensació que li queda després d'aquests 11 anys?
Els plans pastorals han estat... els plans pastorals posen en relleu uns quants objectius prioritaris. La vida cristiana ho toca tot i, per tant, s'ha d'ajudar les parròquies, els moviments, les famílies, la vida cristiana de cada persona, de cada família, de cada institució. Però cal subratllar, posar en relleu alguns aspectes que, de quan en quan, s'han de voler accentuar per aconseguir amb la participació de tots. Això, els plans pastorals els hem fet amb la participació de tots els membres del poble de Déu, el qual també ha sigut positiu, primer perquè és una cosa que toca a tots i, per tant, ha de ser feta i ha de ser preparada per tots. Però això, i això és l'Església Sinodal, i això és l'Església que és el poble de Déu i que compta amb tots els seus membres. Però també des del punt de vista que si aquests plans pastorals han estat preparats amb la participació en l'aportació de tots, és més fàcil que tots el sentin seu i que el posin en pràctica amb molt més eficàcia, amb molt més fecundetat. Bé, hem subratllat molts aspectes. Jo diria que en tots els plans pastorals, donat que hem viscut i encara estem vivint la crisi econòmica, hi ha sempre un objectiu que parla de la solidaritat, d'ajudar els pobres i necessitats. La crisi social, que diuen que ha acabat, però que les conseqüències encara no han acabat, perquè encara constatem a Càritas, constatem que la pobresa és més intensiva, més extensiva, més profunda i més autòctona, malgrat que sembla que hagi acabat la crisi econòmica, però de fet sembla que no ha acabat per moltíssima gent i moltíssimes famílies. Bé, doncs, era necessari accentuar aquest aspecte de la solidaritat. I ho hem accentuat en tots els plans pastorals, sí.
Avui ens acompanya el cardenal Lluís Martínez Sistac, que després d'11 anys de pastor ordinari de l'arxidiòcesi de Barcelona, 11 anys i mig, doncs deixarà aquesta responsabilitat, però continuarà entre nosaltres com a arcabisbe emèrit a partir del 26 de desembre. Senyor cardenal, parlem de diferents temes de la nostra actualitat que preocupen molt i que d'alguna manera també han format part d'aquesta obertura que l'arxidiòcesi ha tingut en aquests anys de vostè com a pastor al món. Recordem el Congrés de Pastoral de les Grans Ciutats i altres esdeveniments. El papa Francesc i també altres veus autoritzades diuen que estem vivint com una mena de tercera guerra mundial. Ens preocupa molt l'amenaça del terrorisme internacional d'inspiració jihadista, islamista, radical. El bisbe de Roma denuncia també el tràfic d'armes que hi ha al darrere dels conflictes. Quines creu vostè que han de ser les actituds dels catòlics davant d'aquest nou tipus de guerra?
Bé, jo penso que l'actitud dels catòlics ha de ser de lliurar-se estimant i ajudant les persones, de vivir en coherència amb la pròpia fe. Però l'Església ha de procurar que tots els cristians, laics cristians, prenguin consciència del seu compromís d'estar ben presents, ben actius, ben compromesos en el món. Havia fet a transformar les estructures d'aquest món, aportant-hi tots els valors i tota la riquesa de l'Evangeli. Laics cristians que han d'estar presents en el camp de la cultura, en el camp de l'economia, en el camp de la política, en el camp de la família, en el camp de la vida, en el camp de la pau internacional. Si estan més presents on es prenen les decisions i aportant-hi tota la riquesa de l'Evangeli, és probable que també ajudaran a que les coses vagin millorant i que, per tant, es posi aquesta creació al servei de tota la humanitat, de tots els membres de la humanitat, ja que Nostre Senyor l'ha creat pel servei de tots. Per tant, aquesta és una tasca important que té l'Església, però que la té a través dels seus membres. I després, doncs, clar, hem de procurar crear un clima de fraternitat, un clima de pau autèntica i activa, i hem de procurar també doncs evitar a vegades aquestes, sobretot en les grans ciutats, que això és molt fàcil de caure, aquestes els barris marginats on la gent doncs té una desestabilitat social molt important, i això fàcilment deriva o pot derivar també en accions terroristes.
Senyor cardenal, molts patim també per l'actual desconcert o incertesa en la política catalana. Vostè, com a pastor i com a jurista, quins mitjans creu que es poden arbitrar per pacificar la societat, potser més enllà del que és la política ordinària a nivell social, aquesta preocupació que tots tenim, i no ho diem perquè ara estiguem a punt d'anar a unes eleccions, sinó perquè en general ens preocupa.
La pacificació de la societat?
Sí, la pacificació de la societat en el moment actual, sí.
La pacificació de la societat és un treball de tots, no? Tots hem de procurar fer la nostra aportació per ser solidaris, per compartir... Mira, les desigualtats són causa de molts mals socials. I aquí tenim això mateix que hi ha abans, no? Que la presència dels cristians en el món, per exemple, de la política de l'economia, és transformar l'economia a fi efecte de que totes les persones puguin realitzar, puguin exercir el dret, per exemple, fonamental al treball. Això és bàsic. Una persona que ha perdut el treball a certa edat i que preveu que no tindrà mai més treball, aquesta persona no té masses il·lusions per viure. Aquesta persona està exposada a qualsevol cosa perquè no, la seva vida no té sentit. Per tant, aquí hem de procurar que aquests drets fonamentals es puguin exercir. I hem de procurar també que les persones, per exemple, que en la societat es practiqui la justícia i després la caritat, però no invertir l'ordre. Perquè la gent el que vol és que, amb el seu treball, és que dona molta importància al treball. L'atur té conseqüències molt greus per a les persones. I el treball és un dret fonamental de les persones. Bueno, si volem també pau, bé, una miqueta, doncs, tothom ha de tenir el necessari per viure. I ha de tenir el necessari per viure guanyant-s'ho amb el seu treball, amb el seu esforç. I no que ho rebi de maneres impròpies, o de manera, doncs, legítima, però que és, doncs, per la caritat. Lo important és que cadascú ho pugui aconseguir pel seu esforç i el seu treball, i d'aquesta manera la seva dignitat queda molt més assegurada i és molt més fàcil que tingui sentit la seva vida i que, per tant, construeixi més un clima de pau entre tots.
El cardenal Martínez Sistac ingressava ara fa uns dies, d'altra banda, a l'Acadèmia de la Jurisprudència. En el seu discurs d'investidura va insistir en la distinció entre laïcitat i laïcisme. Quins dels dos està creixent més avui a Catalunya?
Bé, o sigui, hi ha una cultura a Catalunya, a tota l'Europa occidental, no només. Nosaltres no som diferents, vivim doncs, immersos en una Europa occidental, en una cultura que és pròpia d'aquests països, d'aquestes societats, i creix el laïcisme, o sigui, hi ha una cultura laïcista. S'està passant fàcilment ja, entre l'estat, això està bé, confessional, a una societat que es vol també laïcista, una societat en la qual no hi hagi cap signe religiós, que no hi hagi presència de les religions, que les religions no tinguin una dimensió pública, que tot el religiós es realitzi i se celebri en l'interior de la consciència de les persones i a l'interior dels temples. Però això no és entendre bé la societat, perquè la societat està formada per persones que som sociables per naturalesa, persones que són religioses, creients o no creients, i, per tant, si són creients, viuen la seva religió en el si de la convivència social.
Avui amb el cardenal Lluís Martínez Sistac ens agradaria repassar molts dels temes del que el temps ens permetrà. 3 minuts i mig i seran 8:15, però seguim repassant algunes qüestions que em sembla que poden ser importants. Una de les seves preocupacions pastorals aquests anys ha estat els joves en l'atur. Ja ens ho ha comentat ara que bé, la situació, encara que les grans xifres parlen de final de la crisi, no s'està redreçant. Creu que hi ha algun signe d'esperança, malgrat tot, aquesta...
No sé quin percentatge tenim, però no fa pas massa, tenim el 53% de joves que estaven a l'atur. Totalment, això és una xifra molt elevada. Alguns no han tingut ni el primer treball. S'han preparat, han estudiat, i després d'aquesta preparació no troben un treball. Tot l'atur de qualsevol persona sempre és gravíssim, però dels joves també. I llavors vaig demanar que Càritas doncs, fes algun programa especial pels joves en l'atur, i bé, jo penso que està ajudant molts joves a preparar-los una miqueta més amb la inserció sociolaboral, està preparant-los amb el que puguin fer el seu currículum vitae millor. A la missió Metròpolis que vam celebrar 12 ciutats d'Europa hi havia una acció social que no va ser comuna a totes les 12 ciutats, sinó que cada ciutat va realitzar el que volia, i aquí doncs vam, a la nostra Barcelona i a la nostra arxidiòcesi, vam voler potenciar aquest programa dels joves en l'atur. Va ser bonic perquè, de fet, volíem donar a conèixer aquest programa que ja havia començat amb motiu dels meus 50 anys de sacerdoci. Si algú volia donar-me alguna cosa, ho donava en aquest programa, a Càritas, perquè ho pogués realitzar. Però vam explicar una miqueta més, i penso que va tenir més difusió, amb un partit del Barcelona i un partit de l'Espanyol. Per què? Bueno, perquè totes aquelles persones que estaven veient el partit eren pares o avis que tenien fills o nets joves que estaven a l'atur, i per tant els interessava el tema, no? De fet, vaig tenir molt bona acollida per part dels dos presidents, del Barcelona i de l'Espanyol, per poder fer-ho en cada un dels partits i presentar aquest programa. S'està fent, s'està treballant. Ara, els programes que són molt més eficaços, que vol dir que forma persones, que ajuda les persones a sortir de la marginació, a no dependre sempre de l'ajuda dels altres, esclar, són més lents. Són més lents, són més costosos, demanen més mitjans, i sobretot són més lents. No es veu el resultat immediatament. Però penso que s'ha ajudat a molts joves a poder tenir treball o poder-se preparar una miqueta més per poder-lo aconseguir.
Precisament abans parlàvem de la caritat i de la solidaritat. Precisament les Càritas de Catalunya que presentaven la memòria ara fa uns dies, sent vostè present a la seu de la Tarraconense, van ajudar 570.000 persones, xifra molt important, i potser en la línia de recuperar la justícia i la solidaritat, com més creix la necessitat, creix també la solidaritat? Potser això també ho
veiem. Sí, això ho hem constatat. Com més creix la necessitat, més creix la solidaritat, perquè el cor humà és bo, les persones tenen un bon cor i quan veuen les necessitats comparteixen més el que tenen. Han augmentat els voluntaris, han augmentat també les donacions. Naturalment que encara se necessitaria més de donacions, perquè, però bé, la Càritas tampoc no ho pot fer tot, pot fer només el que rep per donar-ho. És una transmissora que, amb objectivitat i estudiant cada cas, dona a les persones que realment ho necessiten.
Senyor Cardenal Martínez Sistac, que en el seu pontificat, ara fa uns mesos, s'ha posat en marxa l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Rep aquest nom perquè inclou ja tres facultats eclesiàstiques, ja no són només la de teologia i la de filosofia, sinó també aquesta nova facultat d'estètica i art Antoni Gaudí, entre altres ensenyaments. Quin perfil haurien de tenir els alumnes potencials d'aquesta institució docent?
Bé, això ha de veure que cada una de les tres facultats pot tenir uns alumnes específics, no? Però aquesta que vaig constituir fa un any, la d'Antoni Gaudí, per la història de l'Església, l'arqueologia cristiana i l'art cristià, pensant fonamentalment en que el patrimoni artístic i cultural de l'Església és important, que cal conservar-lo, que cal divulgar-lo, que cal difondre'l, que això no tenim suficients capellans per poder-ho fer, necessitarem de laics ben preparats, que, per altra part, hi ha una sensibilitat molt gran artística, la gent es mou per exposicions, per l'art, l'irada, el visita, no faran cua, no pagaran, si vostè vol, inclús un bitllet d'entrada per anar a una catequesi d'adult, que no s'ha de pagar res, però de fet no ho farien. Però sí que s'esforcen i fan cua i fins i tot s'hi compra l'entrada per anar al museu i veure doncs, unes obres d'art. No? Per tant, el patrimoni artístic i cultural té una dimensió evangelitzadora molt gran, que hem de procurar que s'expliqui bé, que es difongui bé, que s'exposi bé, i això hi ajuda la història de l'Església, per conèixer la història, no som d'ara, sinó que venim de lluny, per conèixer més el present, coneixent la història, i per preparar-nos més pel futur. Però també el patrimoni, l'arqueologia cristiana i l'art cristià, que en tenim molt a casa nostra, penso que cal persones preparades perquè puguin ser doncs, guies, que puguin donar un coneixement objectiu, però també amb una visió cristiana, perquè es tracta de patrimoni artístic cristià.
Precisament el gran referent d'aquest art cristià contemporani és Antoni Gaudí, un home que és també patrimoni i que el seu llegat és molt gran entre nosaltres. La causa de beatificació d'Antoni Gaudí podrà arribar, creu vostè que podrà arribar aviat a bon terme?
Bueno, la pregunta l'hauríem de fer a Déu Nostre Senyor, si és que realment vol beat o no vol beat, perquè aquí el que falta és, fonamentalment falta el miracle. I això ja depèn de Nostre Senyor, la seva intercessió, però qui fa el miracle és Nostre Senyor. Per tant, això és un element importantíssim de cara a la beatificació. Hem d'encomanar-nos a Antoni Gaudí, hem de demanar-li que ens ajudi en les nostres necessitats materials, corporals, a fi i efecte que es pogués fer doncs, això, un signe extraordinari, un miracle, i que això obrís les portes doncs, a una beatificació d'Antoni Gaudí, que penso que seria molt convenient, perquè és un artista quasi coetani de molts artistes, arquitectes, etc. d'avui, i és un home de Déu, és un home que va fer la Sagrada Família, però la Sagrada Família va fer a Gaudí com a cristià, i com a artista també, perquè encara el va enriquir molt més, però com a cristià, com a home coherent amb la seva fe, i que va viure pobrement aquells anys i va morir pobrement, per tant penso que sí que seria un bon testimoni per totes aquestes persones.
I també m'agradaria tornar a parlar, senyor Cardenal, de la Sagrada Família, aquesta gran obra, aquesta Bíblia sobre pedra, aquest diàleg entre el cel i la terra. Podríem seguir dient moltes frases que grans estudiosos de Gaudí d'aquesta obra, estudiosos també des de la teologia, han definit per referir-se a aquest temple. Quina creu vostè que hauria de ser la missió d'un temple d'aquestes característiques en un segle XXI secularitzat, però alhora amb ànsies d'espiritualitat?
Bé, sí, la missió ha de ser un temple, una església. Una església és per reunir la comunitat cristiana, una església és per reunir les persones que hi volen entrar i que amb un sentit de transcendència trobin a través de la bellesa, sobretot, i d'aquella presència de pregària, de silenci, de recolliment, trobin més fàcilment a si mateixes i trobin a Déu. Si la Sagrada Família no ajudés a que les persones que visita, o s'ajunten, la visiten, no els portés una miqueta més cap a Déu, no realitzaria la seva missió més important, per la qual també Gaudí la va pensar i la va projectar, no? Penso que sí, que hi ha 800 persones que entren, de les que entren cada dia, 800 persones, és un tant per cent elevat, van a l'absis, no? Hi ha la capella del Santíssim, i penso que van a resar, o almenys fan fer uns estones de silenci per trobar-se en si mateixes i segurament que per trobar-se en Déu Nostre Senyor. Penso que aquesta és una de les funcions importants, evangelitzar. Avui és un repte importantíssim de l'Església i, per tant, l'Església de la Sagrada Família, aquesta basílica insigne, entranyable, riquíssima, única, singularíssima, doncs ha d'ajudar a que les persones que la visiten s'acostin més cap a Déu Nostre Senyor. I no cal dir que serveix també, fonamentalment, per les celebracions litúrgiques que en fem i que realment ajuden una participació activa i litúrgica a les persones que hi participen.
I confia en la seva previsió de finalitzar-la l'any 2026, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
Sí, aquest és el que he demanat als arquitectes, però vaja, si pot ser el 2022 molt millor, perquè així ens el podrem veure més fàcilment
senyor,
i més temps.
Avui amb el cardenal Lluís Martínez Sistac parlem en una de les moltes entrevistes que ell ens ha concedit en aquest estudi de Ràdio Estel, perquè, senyor cardenal, això és casa seva, també. Els mitjans de comunicació de l'arxidiòcesi i de l'Església és casa nostra, i no cal que li digui que tot el personal d'aquí i molts oients han transmès els records, però que no són records de comiat, sinó que són records de salutació i d'agraïment per la feina feta. Potser aquesta és la sensació que predominava diumenge passat en vostè, en la seva persona, sensació de
sí,
que rebia l'agraïment del poble.
Sí, una sensació d'estar amb ells, d'estar amb totes les persones que hem estat tant temps i que estarem, i per tant, doncs, donem gràcies a Déu Nostre Senyor del que junts hem fet, i penso que, d'alguna manera, cadascú en el seu lloc, lògicament, i el meu lloc també ja serà més concret, amb un aspecte d'això, de deixar el relleu a un altre arquebisbe, que és el que ha d'assumir la responsabilitat, però, lògicament, com a membre també d'aquest poble de Déu que peregrina aquí a Barcelona, doncs anem fent el que l'Església ha de realitzar.
Senyor cardenal, permeti'm que recordi una persona molt important per a l'arxidiòcesi de Barcelona, per a l'Església a Catalunya i per a aquesta casa, el bisbe Joan Carrera, durant el seu pontificat ens va deixar, va ser cridat a la casa del pare, concretament a l'octubre de 2008, i va ser un home de molta ajuda per ell. També volem recordar altres bisbes que ens han deixat, com el bisbe Pere Tena, que vostè definia com un gran home de consulta. De l'un i de l'altre, què destacaria? El bisbe Joan Carrera, per exemple.
Bueno, això és que si no tenim una entrevista molt llarga, gairebé és impossible poder destacar, perquè hauríem de destacar moltes coses, no? I per tant no tindríem temps. Realment, doncs, els dos han intentat de ser homes de Déu, entregats totalment al seu ministeri episcopal, per servir l'Església. No servir-se a si mateixos, sinó servir l'Església. Penso que això. I cadascú ha portat les seves qualitats. Les qualitats que han rebut per la mateixa naturalesa humana i les qualitats espirituals que han anat adquirint també amb la seva espiritualitat i amb els dons i les meravelles que Déu ha fet en la vida de cada un dels dos. Per tant, em van ajudar moltíssim, els agraeixo moltíssim tot el que em van ajudar i els he trobat a faltar moltíssim.
Avui amb el cardenal Martínez Sistac volem transmetre-li felicitacions per molts motius, perquè ha rebut molts reconeixements, però també per la presentació en un acte acadèmic demà mateix d'una miscel·lània d'homenatge a la seva persona. Potser alguns oients que no tinguin molt clar el que és una miscel·lània, es tracta d'un llibre on diferents persones escriuen sobre la seva persona i la seva vida.
Sí, de fet, això ho ha preparat la Facultat de Teologia. Normalment l'interessat no ho sap, ho fan sense que ho sàpiga, però serà demà l'entrega al seminari de Barcelona, al Diputació 231, a les 7 de la tarda. He fet la participació i la porta està oberta per tots els que vulguin participar. I llavors hi ha uns parlaments per part dels responsables de les tres facultats eclesiàstiques i l'entrega d'aquest llibre, que és una miscel·lània, em sembla que té unes 1.000 pàgines, o sigui, un llibre bastant gruixut, perquè hi ha hagut moltes col·laboracions, col·laboracions de persones que parlen de diferents temes, lògicament, però que són persones que un s'hi ha trobat treballant com a col·legues, sigui en el camp de la pastoral, en el camp del ministeri sacerdotal, episcopal, sigui en el camp, doncs, del dret, de la docència, sigui en el camp del ministeri, sigui en el camp de la pastoral, en molts camps. I això, com que són persones que t'hi has trobat, sobretot quan eren més joves, queda quelcom entranyable, i tornar-los a trobar amb una miscel·lània que fan un esforç de dedicar temps, d'escriure quelcom d'afecte, perquè si no, no ho farien, això és digne d'agrair-los-hi.
Per cert, que el cardenal Lluís Martínez Sistac serà a partir del 26 de desembre arquebisbe emèrit de Barcelona, però abans de venir a Barcelona el 2004 havia estat primer a Tortosa, després a Tarragona. No li preguntaré per aquestes diòcesis, però segur que guarda grans records i va tenir gran experiència pastoral en aquestes dues diòcesis. No, més petites que la de Barcelona, però també
més
grans.
Més petites, són 5 anys de Tortosa, 7 anys de Tarragona, i això ajuden doncs, a tenir més experiència del Ministeri Episcopal, van enriquint a la persona en molts aspectes, i és un servei que un fa a l'Església en diferents seus. Però també em vaig trobar doncs, a Tortosa, com a Tarragona, com a Barcelona, perquè era la meva casa a Tortosa, la meva casa a Tarragona, dic les diòcesis, ja no només la ciutat, tota la diòcesi, i és la meva casa on he nascut, perquè em deien, torna a casa, sí, he tornat a casa, però també tenia com a casa meva aquelles dues diòcesis a Barcelona. Realment són moments entranyables i són molts records que quan hi vas alguna vegada i veus sobretot els sacerdots i persones conegudes, comences a recordar moltíssimes coses i a recordar moltíssimes coses també d'ells i de la seva vida, que a vegades queden impressionats, perquè et ve, va venint aquells records que has viscut i que t'han marcat també en la teva vida sacerdotal i episcopal.
Per cercar el doctor Lluís Martínez Sistac, podríem seguir repassant moltes coses de la seva vida, però té, entre altres reconeixements, el de fill adoptiu de Tarragona, per tant, tot allò sempre deixa petjada més enllà, fins i tot, de la dimensió eclesial, no? També
sí,
la relació amb les institucions civils.
Normalment el bisbe o el sacerdot, doncs, persones que s'encarna molt en un ambient i en un lloc, no? Quan es despedeix una autoritat, doncs bé, normalment hi ha una despedida, però quan es despedeix un bisbe o quan es despedeix un sacerdot d'una paròquia amb l'altra, això té un caire específic, un caire molt íntim, un caire molt entranyable, perquè el sacerdot i el bisbe arriben a dintre de les persones, arriben a la seva intimitat en moltes coses, perquè confien, perquè li consulten i perquè s'han enriquit la seva vida amb una sèrie de continguts, d'homilies, de consells que el bisbe o el sacerdot els hi ha donat, i això ho aprecien i ho guarden per tota la vida.
Per cert, demà és l'aniversari del Sant Pare. Vostè, com a arcabisbe de Barcelona, ha conegut 3 papes. Pocs ho poden dir en un pontificat
sí,
a Barcelona.
Sí, perquè em vam anomenar doncs, Joan Pau II, poc abans de la seva mort, i després, doncs, bastants anys vaig estar amb Benet XVI, i aquests 3 últims anys, ja hi ha 4, he estat amb el papa francès, i realment entranyables tots 3, no? Com a arcabisbe de Barcelona he estat més amb els 2 últims, amb el Joan Pau II, però en Joan Pau II ha marcat molts anys de la meva vida sacerdotal i de la meva vida episcopal, perquè va ser un pontificat molt llarg, molt llarg, molt llarg. Però Joan XXIII també, Joan Pau I molt poc, perquè va durar molt poc, però Joan XXIII, que va convocar el concili, ara que celebrem els 50 anys del seu acabament, realment sí, va marcar també, perquè va ser un canvi important, no? I recordem també Pius XII, és que quan un té uns quants anys ens va recordar molts papes.
I tant que sí, és un plaer conversar amb vostè. Moltes gràcies, senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, per haver-nos acompanyat. Suposo que aquests dies haurà parlat amb el seu successor, amb Juan José o Joan Josep Omella, i bé, tot això segueix amb normalitat, no?, el relleu.
Sí, això és el tren que corre i ja està. Sí.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. No és l'última entrevista que li farem, si Déu vol. Esperem tornar-lo a trobar aquí i una abraçada molt forta.
Estem aquí i doncs servirem a l'Església
i el sentirem,
sempre hem de servir. Sí.
El sentirem el dia de Nadal en la missa pontifical que transmetrem. Molt bona tarda i bon Nadal, senyor cardenal. Adéu-siau.
Gràcies igualment a tots.
2 minuts i seran les 8 del vespre. D'aquí a uns minuts comença el programa d'avui, l'espai que ens acompanya els dimecres habitualment a Ràdio Estel de 8 a 9 del vespre. A les 9, bàsquet al dia.
Ràdio Estel, Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.